Tot seguit, podreu escoltar la redifusió de la sessió ordinària del ple de l'Ajuntament de Constantí, celebrada ahir al vespre.
I així iniciem amb l'ordre del dia. El primer punt, que és la proposta d'aprovació de l'acte número 4/20, de data 8 d'octubre de 2020. No sé si hi ha algun apunt referent a l'acte. Sí, Sílvia? Endavant, com vulguis.
Bé, bona tarda. Només una petita puntualització a la pàgina 18, a la segona línia, amb una intervenció meva, on diu una gestió d'aparador per a instar sobre això. Per tant, hauria de dir una gestió d'aparador en època d'eleccions, que és el que vaig comentar. I unes línies més avall, on diu, i ara mateix, doncs això, amb la situació de crisi, hauria de dir, i ara mateix, amb la situació de crisi.
Vale, doncs gràcies. Prenem nota des de secretaria perquè es modifiqui. Passem a votació de l'acte. Vots favorables? Tots? Passem al punt segon, que és aprovar inicialment la proposta de modificació puntual del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Constantí en relació amb dues correccions en sistemes municipals, segons la versió de data 4 de novembre de 2020. Bé, de manera molt, molt breu, el passat ple del mes de maig vam aprovar provisionalment aquesta modificació puntual del POUM, que corresponia bàsicament amb dos àmbits. El primer, que correspon a la modificació de la qualificació de sistemes d'espais lliures al traspàs al sistema viari, per tal de solucionar i poder donar sortida a la prolongació del carrer Jaume I, degut a la descoordinació que hi va haver, no?, en la seva època entre l'execució del PPU6, el sector de les argiles, i la tramitació del POUM actual que es va aprovar el 2009. Ara la Comissió Territorial d'Urbanisme de Tarragona ens demana modificar aquesta rotonda que inicialment tenia una forma ovalada, situada de forma diagonal al plànol, i ja dic com està marcat el POUM actualment, per una rotonda per millorar aquesta solució, per una rotonda ovalada o ben vertical o bé una rotonda en forma de D invertida, per tal de donar una millor ordenació en aquell àmbit en l'estructura viària de tot el sector nord del nucli. I una segona modificació, que seria la que correspon a la correcció i modificació dels subíndexs d'equipaments, concretament a la zona situada a la zona de l'actual piscina d'estiu i el solar que hi ha entre les dues escoles, entre el Col·legi Sencelles i el Berguedà. I el que fem és, d'entrada, regularitzar la situació de la piscina municipal d'estiu, que actualment està qualificada com a docent o recerca EQ2, i el correcte seria, lògicament, EQ1, que és equipament esportiu, i alhora ampliem la resta del solar com a oferta esportiva per al futur complex esportiu que volem projectar en aquella zona. Tenint en compte el requeriment també que ens va fer ensenyament de guardar uns 1.800 metres quadrats aproximadament tocant al Col·legi Sencelles per tal de preveure una futura ampliació. D'acord? Volíeu fer alguna intervenció? Sílvia, sí. Josep Maria, també. Pues endavant, Sílvia, com vulguis.
Bé, com ja bé has explicat, aquesta modificació ja va passar per un anterior ple, en què doncs, contempla aquestes dues modificacions, una pel que fa a la rotonda aquesta que has comentat, no? de que la primera inicialment no era tècnica ni econòmicament viable i que es proposa un altre tipus de rotonda doncs, per donar sortida a la sortida nord del municipi. Però també, doncs, com bé has comentat, i nosaltres també ho hem dit així en l'anterior ple i en diverses ocasions, també doncs, passa a l'aprovació de la modificació pel que fa respecte al canvi d'ús del terreny del costat dels dos centres educatius i on al mig hi tenim situada la piscina municipal. Com ja us he dit, Compromís per Constantí creiem que aquest equipament esportiu d'aquestes magnituds hauria d'anar ubicat en una altra zona del municipi, amb el ben entès doncs, de que podríem fer una zona esportiva amb un futur creixement. I a més, això i hem de sumar amb els informes d'ensenyament, no? Que per una banda refermen el que nosaltres ja dèiem de la conveniència doncs, de reservar una zona per possible creixement doncs, de les escoles del municipi. Només cal doncs, recordar que tenim a l'escola Sencella, on hi tenim ubicats uns barracons i nosaltres doncs, creiem que tota aquella zona hauria de quedar com a possible expansió dels centres educatius, simplement doncs, perquè creiem doncs, que tal i com contempla doncs, el POM, que amb els seus màxims el futur de creixement doncs, podria arribar a tenir doncs, necessitat de zones educatives i nosaltres creiem més convenient que aquestes zones educatives doncs, siguin en la zona on ja tenim ubicats els centres educatius i no dedicar-nos doncs, a fer un bolet allà al mig. No? I sempre ho hem manifestat i creiem doncs, que la planificació correcta en aquest sentit doncs, seria poder-ho deixar com a zona educativa tota aquesta illa dels dos centres que hi ha al mig dels dos centres educatius. Per tant, doncs, el grup municipal de Compromís per Constantí hi votarem en contra.
Vale, molt bé, Sílvia, gràcies. Bueno, comentar, bàsicament, que l'informe d'ensenyament ho anomena molt bé, ho explica molt bé, no? Que l'escola de la Bregada ja disposa d'un solar que està colindant a la mateixa escola d'aproximadament uns 2.000 metres que es preveu ja aquesta ampliació de l'escola i als Sencelles, lògicament, fem aquesta consulta que es va fer ensenyament i aquest requeriment dels 1.800 metres quadrats, lògicament el reservem perquè, a més, hi ha un quadrat que és contigu al col·legi que cap perfectament, o sigui que es compleix i crec que hi cabuda tot, amb aquell solar que és molt gran. Però, bueno, prenem nota també de l'aportació. Josep Maria, quan vulguis.
Bona tarda. Bé, jo voldria que els punts urbanístics, si es poguessin separar, millor, perquè em trobo també que si bé estic d'acord en que realment la continuïtat del carrer Jaume II, o el meu primer Jaume II, que tingui sortida cap a lo que és, cap a les forques, és a dir, cap a la d'enginyeria, és a la carretera, que és això el que volem, en aquest sentit, modificant aquesta rotonda. I el que em sap greu en aquest punt concret és que hagin de ser des d'Urbanisme de Tarragona, de la comissió, bàsicament, que ens diguin que això, doncs, la solució que teníem fins ara allí no era factible, no? Llavors, això, el que veig jo, és que, clar, des de l'Ajuntament nostre, els nostres tècnics, potser no han treballat prou una mica, doncs, el POM nostre i que té bastantes errades en aquest sentit d'aquí. Això en quant al primer punt que has dit, que jo estaria d'acord, però com que el punt s'ha de votar sencer amb la segona modificació, que és la que s'ha comentat sobre la ubicació, possible ubicació de la piscina coberta allí, nosaltres en aquest sentit ja vam dir que no veiem, diguem, la necessitat de fer una piscina i almenys fer-la allí. I heu comentat, molt ben comentat, efectivament, que allò és la zona educativa en si, però no solament que pot ser ampliació d'alguna línia, ja sigui dels Sencelles del Berguedà, sinó per ubicar-hi algun tipus, altre tipus d'ensenyament, com pot ser algun tipus d'institut tecnològic de formació. Perquè amb la població que tenim jove, jo crec que hauríem de donar ja una solució una miqueta a la nostra joventut en quant a oferir a un tipus d'estudi de formació professional en aquest sentit aquí. Llavors, què millor que l'espai que tenim entre els dos col·legis, tot i havent-hi ara la piscina, que sí, que entenc que està malament ubicada, urbanísticament parlant, ja, perquè està amb un equipament, amb un terreny educatiu, quan allò és esportiu, estic d'acord amb això d'aquí, però jo crec que es podria estudiar posar-la en un altre lloc. I quan dic un altre lloc és estudiar un altre lloc per potenciar el que és un espai esportiu únicament, tot. No? I aquest espai està clar que ha de ser al costat del futbol, en aquest sentit d'aquí, i allò d'allí s'ha de desenvolupar. I allí s'hi pot fer el que vulgueu, en aquest sentit d'aquí. Quan toqui, evidentment. Quan tinguem suficientment capacitat, diguem-ne, de persones per ús, en aquest cas d'aquí, de la piscina coberta, en aquest sentit, no? I només és això. El meu vot serà no, no perquè no tingui ganes de votar sí al primer punt, en aquest sentit, sinó que com que veig que és un punt únic, aquest que hi ha les dues modificacions, votarem que no. Ja està, gràcies.
Vale, Josep Maria, gràcies. Pues, passem a votació. Vots favorables, 8. Abstencions, cap, i en contra, 4. Perfecte. Pues passem al punt tercer, que és l'aprovació inicial de la modificació de l'ordenança fiscal número 32, reguladora del preu públic per a la prestació de serveis al pavelló poliesportiu de l'Ajuntament de Constantí. Bé, aquesta modificació de l'ordenança fiscal, de la número 32, proposem, busquem no, l'objectiu de reduir l'import dels preus públics a satisfer per part dels usuaris del pavelló poliesportiu municipal pels diferents serveis i activitats, conseqüència de les limitacions i restriccions que actualment doncs, marca la pandèmia aquesta mundial del Covid-19. Així proposem contemplar en l'ordenança una disposició addicional que, amb una modificació del 50% de la quota tributària dels usuaris aplicable mentre que es mantinguin les restriccions i limitacions actuals, sempre amb el suport d'un informe tècnic del pavelló municipal. No sé si voleu fer alguna aportació o un comentari. Sílvia, sí. Josep Maria, també. Pues, Sílvia, com vulguis. Endavant.
Bueno, no, simplement doncs, remarcar que estem d'acord doncs, amb la proposta que es poseu damunt de la taula, no? De reducció del 50% del preu del servei que s'han hagut de deixar de prestar doncs, derivat de la situació de pandèmia que estem vivint i, per tant, doncs, el nostre grup hi votarà a favor.
Molt bé, gràcies. Josep Maria, com vulguis.
Sí, no, molt senzill. L'únic que em vaig queixar sobre aquest punt és que potser falta una mica de concreció monetària. És a dir, aquest 50% amb pessetes, diguem-ho així, amb euros, en aquesta, quina desviació hi pot haver respecte al que hi havia fins a ara, no? Només és aquesta. Votarem a favor, lògicament, no pot ser d'altra manera, carregar, diguem-ne, seguir carregant les quotes corresponents als serveis del pavelló tal com estaven ara, no? Efectivament. Però sí que fos interessant saber realment quina reducció realment tindrem aquest servei, no? Per no sé, per tindre-les, eh? Per concretar molt més les actuacions que es poden fer al respecte, en aquest sentit. I votarem a favor.
Molt bé, gràcies. Però així entenc. Si pots apagar el micro, Josep Maria, sisplau, que si sí, senten interrupcions, merci. Així l'aprovem per unanimitat. I passem al punt quart, que és la ratificació de la modificació dels estatuts del Consorci per a la normalització lingüística. Com ja sabeu, el 2018 ja ho vam aprovar per unanimitat al ple, aquesta modificació dels estatuts del Consorci de Normalització Lingüística, tal com ens demanaven. I ara el que fem, ens demanen una ratificació, per el que ens han dit, és per el canvi de gestió que abans es gestionava des d'aquí a Tarragona i ara es farà centralitzat des de Barcelona. Simplement és ratificar l'acord de ple del 2018. Si voleu alguna... Sí, Sílvia? Josep Maria, no?
No, simplement...
Sílvia, endavant.
No. Simplement amb la línia del que ja vam votar el 2018, no? La ratificació doncs, dels estatuts que es van modificar del CPNL, doncs el nostre vot serà favorable, ja que doncs, això no suposa tampoc cap increment d'aportació ni res.
Molt bé, gràcies. Així entenc que s'aprova per unanimitat. Sí? Doncs passem al punt cinquè, que és l'aprovació inicial de la modificació de l'ordenança fiscal número 11, reguladora de la taxa del servei de clavegueram i depuració d'aigües residuals al polígon industrial de Constantí. Pel que fa al clavegueram, la modificació proposada respon a aplicar un nou sistema de tarificació a les factures per tal d'afavorir l'estalvi en el consum d'aigua, aplicant una progressivitat fiscal més real vers el consum real, i la redundància que fa que el consum que fa l'abonant. No? És a dir, premiar qui gasta menys o incentivar no, també a l'estalvi d'aigua. No? Tots sabem que l'aigua és un recurs finit i des de l'Ajuntament, igual que des de la resta d'administracions públiques, han de començar a fer polítiques sostenibles i d'acord amb el medi ambient. Eliminem la quota de consum mínim, que es facturava per consums, el mínim aquest dels 24 metres cúbics, que suposava una facturació mínima de 6,57 euros al trimestre, i la substituïm per una quota de servei o de manteniment de 6 euros, només 57 cèntims menys, al trimestre. Així, l'usuari abonarà per trams un preu per cada metro cúbic facturat en el servei d'aigua des del primer metro cúbic consumit. Que això serà una diferència important respecte a el que és, com s'està fent fins ara, no? Que era fins als primers 24 metres cúbics. També s'incorpora amb aquesta proposta el factor aquest de progressivitat en atenció a que en els primers blocs de consum, en el primer concretament, es concreta la majoria d'abonats i el que fem és una nova tarificació, no? Reduïm el primer tram de consum i el tercer tram de consum, que és el més elevat, o sí que s'amplia una mica. El 68% dels usuaris veuran aquesta minva amb la facturació de l'aigua, i sí que és veritat que estem parlant de cèntims, eh? Les diferències no arribaran a un euro, però la major part de la població pues, veurà reduïda aquesta tarifa. Remarcar també que tal i com vam parlar, no, a la informativa, ens va comentar el grup de compromís, no, a indicar també a la mateixa ordenança fiscal els preus trimestralment per tal de fer-los més aclaridors a la població, i tal i com vam acordar a la informativa, doncs així ho hem fet ja la proposta d'aquest plenari. Si voleu fer intervenció, Sílvia, sí, Josep Maria, també? Doncs Sílvia, endavant, com vulguis.
Sí, bueno, en primer lloc, deixeu-me doncs, agrair que s'hagi doncs, recollit aquesta esmena que vam proposar des del nostre grup municipal a la informativa, per tal, doncs, com deies, per fer una ordenança que sigui més entenedora als veïns i veïnes de Constantí, expressant totes les dades amb la mateixa línia, no? Amb caràcter trimestral, ja que és la forma habitual en què els veïns i veïnes reben les factures a casa seva, no? I creiem doncs, que així és més entenedor per tothom. I també, doncs, evidentment, veiem positiu que aquest nou sistema de facturació que es proposa, on s'intenta afavorir realment doncs, un estalvi en el consum d'aigua, per tal de que l'usuari pagarà per trams un preu per cada metre cúbic facturat des del primer metre cúbic consumit i no com fins ara, que pagaves els 24 metres cúbics el mateix import. No? I creiem que això és un punt important que pot arribar doncs, a consensiar molt bé els veïns i veïnes de Constantí doncs, amb la racionalització del consum d'aigua. I, per tant, doncs, hi votarem a favor.
Molt bé, gràcies. Josep Maria, endavant.
Veiem, estem parlant de la mateixa taxa. La número 11 és només de clavegueram i depuració d'aigües del polígono. I aquí estem parlant ja d'aigua, que és el següent punt, em sembla. Estem cometent la mateixa errada que la informativa, crec, no?
No, estem parlant del punt sí. Número 5, que correspon a l'ordenança fiscal número 11, que és la que regula la taxa del servei de clavegueram i la de depuració d'aigües residuals. Estem parlant concretament del clavegueram.
Del clavegueram, val. Sí, perfecte. No, hi votarem a favor, no? Vull dir, al ser ara nosaltres els gestors directes d'aquest servei, crec que tenim l'oportunitat d'aplicar, doncs, com s'ha dit aquí, criteris més equànims i més adients, diguem-ne, i que afavoreixin l'estalvi també i la com ho diria, que siguin més just per tots, no?, en quant al consum d'aigua, perquè hi ha persones que estan molt sensibles al consum d'aigua, i en canvi estan dient, clar, jo no arribo a 24, això se'ns ha dit, se m'ha dit a mi, no arribo mai a 24, me'ls cobreu. Sembla ser, doncs, que ara amb això, amb aquest sistema de nova tarifació, de tarifa a l'aigua, això no passarà, o serà una mica més just, que és el que busquem. Votarem a favor, eh?
Molt bé, gràcies. Si pots apagar el micro, Josep Maria, que així no hi hagi interferències. Gràcies. Doncs entenc que s'aprova per unanimitat. Passem, doncs, al punt 6, que és aprovar inicialment la modificació de l'ordenança fiscal número 24, reguladora de la taxa del servei de subministrament d'aigua potable. Aquesta, doncs, igual que la de clavegueram i la depuració, l'objectiu és incentivar aquest estalvi en el consum d'aigua, aplicant aquesta progressivitat fiscal més real vers el consum real de l'abonat, és a dir, que premiar qui gasta menys i incentivar que la gent pues, estalvi aquest recurs que és finit. S'elimina també la quota de consum mínim, que es facturava abans per consums el mínim de 24 metres cúbics, això va fora, i a canvi substituïm amb una quota de servei o quota de manteniment més baixa, concretament, que serien 18,34 al trimestre, contra els 20,38 que es fan actualment, no?, amb l'actual ordenança. A la banda, també s'incorpora aquest factor de progressivitat en atenció al primer, sobretot al primer bloc de consum, que és on s'ajunta la majoria de la població, amb aquest 68,62%. Perquè fa el polígon, es proposa també aquesta nova proposta amb l'estalvi de la supressió del consum mínim i l'estalvi al primer bloc de consum. I l'únic canvi respecte al nucli és que mantenim el tercer tram, com estava la tarifa anterior, a 1,626, per tal que sigui un element més de competitivitat entre les empreses respecte a altres polígons que ens envolten. Destacar també la tarifa social de l'aigua que vam crear l'any 2018, que també, lògicament, es rebaixa en la mateixa proporció als preus de la tarifa amb els diferents trams. I, per últim, destacar que vam aprovar l'esmena a la informativa també afegint el preu dels drets de connexió i la conservació al polígon industrial i també amb aquesta l'apreciació que va fer el grup de Compromís per fer-la una mica més aclaratòria, pues, indicar que eren els preus trimestrals. D'acord? Si teniu algun comentari... Sí, Sílvia, sí. Josep Maria, també? Pues, Sílvia, no?
Bueno, simplement en la línia del que ja hem comentat en l'anterior modificació, doncs que hi estem a favor, perquè també s'han contemplat les esmenes que vam proposar i doncs, per una miqueta doncs, per aquesta aposta per la racionalització de l'aigua.
Molt bé. Josep Maria, endavant.
No, només un aclariment. El que és la quota de l'ACA sobre el rebot, com queda exactament? Perquè no he sabut trobar-la amb la informació aquesta. És a dir, seguirà cobrant l'usuari en funció dels metres cúbics consumits exactament? O també farà servir, com feia abans, sobre el tram primer de 24 metres cúbics? M'explico?
No, pots repetir la pregunta, sisplau?
Sí. L'ACA, l'Agència Catalana de l'Aigua, cobrava per metre cúbic consumit exactament. Val? I quan no arribava, passava de 24. Quan no arribava de 24, cobrava 24 igual. La pregunta és, ara l'ACA, a què ens farà? Com aplicarà, diguem, la seva quota, el seu cànon, sobre si el consum real o encara... No, pregunto, és que m'ho he dit.
Sí, ja, ara t'he entès, ara que ho has...
No he sabut veure com afectarà això al ciutadà.
Ara, al suprimir aquest mínim de consum de 24 metres cúbics, lògicament l'ACA facturarà també el consum real. O sigui, si el suprimeix el mínim, ho suprimim.
No, a veure, deixa'm entrar. L'ACA ho gestionen ells, nosaltres no surt res perquè no està dins de la nostra
ordenança. Clar, no surt a l'ordenança, clar.
Llavors l'ACA continuarà treballant segons la seva tarificació, que són 18 metres cúbics, no són 24. Nosaltres, per exemple, teníem 24 com a mínim i ells tenen 18. Ells continuaran aplicant les seves tarifes perquè nosaltres no podem intervindre amb aquestes.
No, evidentment, jo pregunto, no és un aclariment de com afectarà això a l'aplicació del cànon, és a dir, no afecta.
Però entenc que serà el consum real.
No, el mínim són 18 i a partir d'aquí, segons
el mínim que tenen ells.
I segons els trams que ells tenen. Ells tenen uns trams diferents. No, o sigui, mirem la factura i a la part d'ella, d'ells, perquè continuaran anant a segons les seves
tarifes. No, l'únic que dic és dir que no veurà, no, com ho has dit ben tu, aquí hi ha dos conceptes, no? El de l'ACA i el nostre, no? Com a ajuntament. Clar, hi haurà poca diferència en el rebut, diguem-ne, de l'aigua, si l'ACA no modifica la seva manera de cobrar la quota aquesta, no? Perquè si ell manté els 18 metres cúbics que dius i nosaltres els suprimim, és a dir, tota la factura, vull dir, serà... N'hi haurà un estalvi, diguem-ne. No veurà un estalvi, el ciutadà. Però, bueno, és el que dius tu. L'ACA és l'ACA i a callar.
Sí, ja està. A l'ordenança fiscal no surt res d'això, eh? Que això és l'ACA la que ho factura, eh?
Sí que sí.
Vale.
Sí, però bueno, veiem, si nosaltres que tenim la competència aquesta de l'aigua i modificar una mica dels trams una mica, home, estaria bé que l'ACA també modifiqués els seus una miqueta la seva manera de fixar la quota, no? Res més.
Seria un detall per part de...
Efectivament, aquest és el que dic jo. Si nosaltres fem l'esforç, per què l'ACA no ho pot fer?
Ja. Molt bé, doncs així entenc que s'aprova per unanimitat. Passem al punt 7è, que és la proposta d'aprovació inicial del pressupost municipal corresponent a l'exercici 2021. Bé, és un pressupost que puja, ascendeix en total a 10.414.441,45 €, tant pel que fa als ingressos com a les despeses, front als 9.012.730 el que va ascendir el pressupost enguany, el 2020, el que representa un increment de 1.401.711,45 €, en termes relatius un 15,55% més. Lògicament, en l'estat d'ingressos es contempla una previsió per import de 1.159.041,45 € derivats de la venda de patrimoni públic del sòl, concretament la finca R4 del projecte de reparcel·lació del PPU10 del polígon, que lògicament quan es desenvolupa el pla parcial, l'urbanisme doncs, ja marca aquest corresponent 10% d'aprofitament públic amb sòl industrial i que lògicament l'Ajuntament amb aquest sòl industrial doncs, no hi farem res i el que farem és treure la subhasta. El que sí que ens quedem és el solar que rebem del 5% d'equipaments, que són uns 5.768 metres quadrats, que estan just a l'entrada del polígon, entrant per la carretera TV 7211, a més, lògicament, de les zones verdes i dels vials. Aquest ingrés que preveiem amb aquesta venda el dedicarem a una sèrie d'inversions, com és la construcció de la pista esportiva polivalent i skate de l'Avinguda Andorra, que és la que ja portàvem per aquest pressupost 2020, que era conseqüència dels pressupostos participatius, però que vam fer aquella modificació de crèdit per tal de destinar aquests diners al pla de xoc anti-Covid, que vam aprovar el mes de maig. Després aprovem també, fiquem com a inversió el projecte executiu d'aquest complex esportiu amb la piscina coberta. Portem també una partida per a fer una primera fase de la renovació de les voreres del grup Sencelles, de 278.000 €, per anar substituint tot el formigó del grup Sencelles per voreres, tota la part, diguéssim, exterior de les places. Després, una altra partida de 200.000 € per la renovació integral del carrer Serapi, tant el que és pavimentació com el que és clavegram, i la construcció de la sala de vetges, en la que dediquem 400.000 €, a banda de les inversions que financem amb recursos propis del pressupost, no? Que és l'adquisició de l'última casa que ens queda de la muralla i una inversió a camins rurals, concretament volem al camí de la Pedrera. Llavors, per destacar que per aquest 2018 portem aquesta condonació de taxes, aquesta congelació de tributs i es crea aquesta nova distribució de l'aigua també, una fiscalitat més progressiva i bé, creiem que proporcionarà un estalvi per la gent. Com a mode de resum, crec que és un pressupost amb condonació de taxes, amb la congelació de tributs, amb més inversió pública, amb més qualitat amb els serveis, amb més recursos també d'ajuda social i amb endeutament zero, cost zero amb els bancs. Molt ràpidament, si voleu, entro a detallar molt breument els capítols, a la part d'ingressos. Pues, per una banda tenim l'evolució dels padrons de l'IBI, sobretot al polígon. Tenim també, per destacar, l'IAE, que tot i que tenim pendent de resolució judicial el repartiment definitiu de les quotes de Repsol Petroli, des de Secretaria pues, existeix un alt grau de confiança derivat dels informes jurídico-econòmics emesos des de l'Ajuntament de què prevaldrà el criteri mantingut per part de l'Ajuntament de Constantí. No obstant això, i per raons de prudència financera, no es farà ús del crèdit finançat amb l'import controvertit i que ascendeix a 260.000 €, més els 10.000 que obliga la normativa com a fons de contingència. Pel que fa al capítol 2, que és impostos indirectes a l'ICIO, es contempla una previsió de 90.000 € amb un únic ingrés d'aquest capítol, que és l'impost de construccions, instal·lacions i obres, la dotació del qual s'ha incrementat en 15.000 € respecte a l'any passat a la vista de l'evolució de la liquidació i la previsió de noves empreses i noves inversions al polígon industrial. Pel que fa al capítol 3, a les taxes, preus públics i altres ingressos, es preveu una variació a l'alça del 5%, en termes absoluts uns 138.000 €, degut bàsicament a quatre variacions. El primer, el servei de neteja i recollida selectiva, el compte 302, que s'ajusta a la liquidació real de padrons del 2020, augmenta en 8.000 euros, un 2% en termes relatius, tot i que s'han congelat els impostos i les taxes per aquest 2021. S'ha millorat i ampliat també el contracte de la neteja viària, recollida selectiva i seguiria, que entrarà en vigor, esperem, ja entre finals i principis d'aquest any. Pel que fa també a la taxa del servei de subministrament d'aigua, es preveu una previsió també de 200.000 euros, resultat d'ajustar aquests padrons del polígon, que abans a les juntes no teníem aquestes dades i ara amb la liquidació ja sí que les tenim. I finalment les previsions s'han ajustat a l'alça o a la baixa com a conseqüència de la previsió de liquidació d'aquest 2020. Pel que fa al capítol 4, a transferències corrents d'ingressos, es consigna una quantitat de 1.769.400 euros, el que representa un increment de les previsions respecte al 2020 d'un 3%, en termes absoluts uns 60.000 euros, i la variació més important prové de la pressupostació en major quantia de les transferències corrents en compliment dels convenis que teníem amb la Generalitat, bàsicament pel retard amb el cobrament de determinades subvencions, no?, per a finançar aquestes despeses corrents, no? Concretament, si no recordo malament, si no corregeix-me, Pablo, diria que és de la corresponent a la llar d'infants, no?, les subvencions que tenim de la llar d'infants. Respecte al capítol 5è, ingressos patrimonials, es recull aquesta estimació d'ingressos patrimonials per interessos de dipòsits calculats en funció de la previsió també de tresoreria i del tipus d'interès vigent i previsible, així com els ingressos per rentes de béns immobles. Es consigna una quantitat de 3.000 euros, ajustant-la també a la liquidació del present exercici. El capítol 6è, el d'alienació d'inversions reals, com he assenyalat abans, no?, durant aquest exercici 2021 es preveu concloure la venda de la finca R4 del PP10, fruit del desenvolupament del pla parcial que actualment ja està en marxa. Aquest ingrés extraordinari, doncs, es destinarà a finançar les inversions que he concretat abans. I el capítol 7è, corresponent a el 7è, el 8è i el 9è, corresponent a transferències de capital, actius financers i passius financers, no hi haurà cap variació. I pel que fa al capítol de despeses, remarcar el que he comentat també, que es basa en l'endeutament zero del consistori, i el més significatiu, per exemple, el capítol 1 de despeses de personal, està la previsió de l'augment als funcionaris del 2,30%, l'augment que es va fer durant el 2020 i la previsió que hi ha del 0,9% que projecta l'Estat pel 2021, i la resta de variacions corresponen al que són meritaments de triennis, canvis de dedicació de personal, etc. El capítol segon, de béns corrents i serveis, és de 4.605.612 euros, que suposa un increment de l'11%, uns 458.000 euros respecte a l'exercici anterior, bàsicament pel servei de distribució d'aigua potable, que el que fem, ho he comentat abans també, abans no teníem tota la informació referent al polígon, ara ja tenim liquidacions fetes del polígon industrial i el que fem bàsicament és ajustar-lo a la realitat. Pel que fa al servei de recollida, tractament i eliminació d'escombraries, també augmentem perquè ascendeix a una quantitat de 730.000 euros amb IVA inclòs aproximadament, que comptant altres serveis de tractament i incineració de residus, la quantitat total del paquet són 915.000 euros anuals, el que representa un augment de 45.000 euros. També s'ha incrementat la dotació pressupostària destinada a finançar el contracte de manteniment de parcs i jardins, que recentment també l'hem adjudicat, en el qual s'augmenta el pressupost per una millor prestació del servei, que inclou reforços i prestacions noves i que engloba tant el nucli urbà com el polígon. I els increments anteriors també s'han vist parcialment compensats amb baixes d'algunes partides, com algunes relatives a festes, que es rebaixen la partida amb un 25%, així com altres destinades a despesa esportiva, a conseqüència, doncs, lògicament, de la impossibilitat de poder prestar determinats serveis o activitats amb la forma que veníem fent habitual. Altres novetats també en matèria de despesa corrent seria la previsió que hem fet amb una partida de 34.000 euros destinada a la compra d'equips de protecció individual, algunes partides que s'han ajustat lleugerament a l'alça o a la baixa a conseqüència de l'evolució habitual de l'execució pressupostària amb aquest any, i quant a les partides restants s'intenta, mitjançant el control i la racionalització, dotar correctament les partides respecte a les obligacions contractuals i cobertura dels serveis que actualment estem prestant des de la corporació. I en aquest punt volia també donar les gràcies també a l'evolució que hem fet, no? Des de la intervenció, amb aquesta modernització que estem donant a terme amb tot el tema econòmic a l'Ajuntament. I per últim, per acabar, el capítol tercer de despeses financeres, bàsicament es consigna amb aquest capítol una quantitat de 7.000 euros, que és el que representa un increment de 3.000 euros respecte a l'exercici anterior, que és la tendència que marquen les entitats bancàries amb les comissions i despeses financeres. El capítol quart, que és les transferències corrents, pues és les subvencions que fem a les entitats, en quan hem augmentat algunes, com per exemple la de Càritas, o, per exemple, també la de protecció dels animals amb l'entitat dels animals de Constantí. Augmentem les ajudes d'emergència social. No sé, hi ha noves subvencions, com la que creem també aquesta de l'Associació de Protecció Civil, perquè durant aquest any 2021 tenim previst crear el cos de voluntaris de protecció civil de Constantí, o també una entitat nova, que és el Club Esportiu Gladys, que també té una partida per poder fer les activitats i col·laborar conjuntament. El capítol cinquè, que és el fons de contingència, ja ho he comentat abans, que és aquesta previsió de l'IA i de Repsol més els 10.000 euros que marca la normativa per fons de contingència. El capítol sisè, d'inversions reals, són la dotació de 1.242.000, dels quals hi ha una part que són, com he comentat abans, no, amb fons propis, la Casa de la Muralla i l'arranjament de camins. I el capítol 7è, 8è i 9è, que és el de transferències de capital, actius financers i passius financers, no comptem amb cap variació amb la previsió. I el que sí que volia comentar és comentar que hem tingut aquestes últimes setmanes diverses reunions amb els portaveus dels diferents grups municipals sobre les inversions. Lògicament, aquest pressupost porta un paquet important d'inversió pública i, bàsicament, hem parlat de... Bueno, els grups de l'oposició ens han fet una sèrie de propostes, concretament 6, les quals dos les anomenaré, si voleu, molt ràpidament. Una era l'espai polivalent o centre cívic, l'altra era la millora d'accés al cementiri, l'altra era una xarxa de carrils bici, una altra que era els ajuts de lloguer per a joves, la recuperació del refugi de l'Arrabal i la recuperació de la muralla. En quatre d'aquestes crec que vam trobar un consens bastant ràpid i important i estem treballant en moltes d'elles ja, com és la millora d'accés al cementiri o la xarxa de carrils bici, que amb aquesta sí que està una mica més verd perquè hauríem de contractar un especialista per fer un petit esbós i que sigui un carril bici realment efectiu, no com ens trobem amb altres municipis. Però bé, creiem que vam trobar bastanta coincidència, igual que amb la recuperació del refugi, que ja tenim també projecte, i la recuperació de la muralla, que únicament ja ens queda una casa per expropiar. On vam trobar més diferències és amb els ajuts al lloguer per a joves, en què els grups de l'oposició volien una... Si ho dic malament, després, Valtros, em corregiu, però vaja, diria que es volien una línia, diguéssim, concreta per a joves, i nosaltres comentàvem que ja teníem una genèrica, no?, d'ajuts per a lloguer, tant per a joves com a per a gent més gran, amb una partida econòmica ja a la partida, i amb unes bases que ja vam aprovar tots el mes de maig. On sí trobàvem més diferències era una mica amb la velocitat de l'espai polivalent, centre cívic, teatre auditori, amb tots els noms que ja té, no?, aquesta estructura. I bàsicament el que nosaltres proposem en aquest sentit és continuar amb aquestes reunions, continuar reunint-nos bàsicament perquè hi ha una sèrie d'inconvenients que nosaltres vèiem, doncs que hem d'acabar de consensuar-ho, com és la distribució dels serveis i dels espais que hi ha. Lògicament l'estructura actual ens condiciona, però crec que trobar un consens amb la distribució i amb els serveis que ha de tenir crec que pot ser relativament senzill. I en el que sí que és més important i serà més difícil, que és aquests recursos econòmics, perquè falten 3,5 milions d'euros per acabar aquest espai. Per tant, nosaltres ens comprometíem, no?, amb aquestes reunions que teníem, en continuant reunint-nos, fent aquestes reunions entre els tres portaveus que tenen representació a l'Ajuntament, per tal de continuar avançant, no? Avançant en aquest sentit, perquè creiem que, lògicament, és un tema que és important i a nosaltres ja ens agradaria, lògicament, poder tindre allà, però, òbviament, com ho he explicat a la ràdio, no? També, no? Suposo que ho heu ressentit, no? Creiem que és un projecte que neix malament, no? Molt opac, amb poca transparència, sense un pla econòmic i sense un pla cultural, o almenys nosaltres no l'hem sabut trobar, i per això creiem que era important durant el mandat anterior estudiar-ho i repensar-ho i repensar tots els equipaments del municipi. Per això també proposem en aquest espai que abans portàvem amb la modificació del POU, de la piscina coberta, i una vegada consensuem entre els tres partits aquest espai polivalent, pues, començar a treballar en aquest sentit, no? Inclús tenim, que ja se m'oblidava, tenim una partida al pressupost, amb una partida genèrica al pressupost ordinari, que és exclusivament per projectes. Pues aquí, si arribem a un consens, o més aviat o més tard, un consens amb la distribució i amb el finançament, pues, d'aquesta partida podríem encarregar els diferents projectes que es necessitin per tal d'avançar en aquest sentit. Una mica d'això, no sé si voleu fer comentaris. Sílvia, sí, i Josep Maria també. Pues, Sílvia, endavant.
Bé, avui es porta al debat a plenari un dels temes que crec que és més importants, no?, en qualsevol exercici, que és l'eina que en definitiva doncs, ha de preveure els ingressos que tindrem com a corporació i en què destinarem, en quines despeses destinarem aquests ingressos i en quines inversions. De fet, aquest any que és tan excepcional, degut doncs, a la situació de la pandèmia que estem vivint, ens vam posar al costat de la gent, no?, que bàsicament doncs, estan patint aquesta greu crisi econòmica, i ja en anteriors plens doncs, vam aprovar unes partides pressupostàries doncs, de cara a ampliar la partida pressupostària de Càritas, no?, que vam aprovar que s'augmentés, i així doncs, ho hem vist reflectit també doncs, amb aquest nou pressupost que ens plantegeu, passant dels 9.000 que havia pressupostat inicialment als 19.000, i també doncs, els ajuts d'urgència, que creiem doncs, que són molt importants, que últimament doncs, també ho hem pogut veure amb els decrets que s'han anat firmant, doncs, que realment doncs, hi ha molta gent del municipi que ho necessita, no? I aquests ajuts d'urgència doncs, també s'han vist incrementat dels 20.000 euros als 36.000 i creiem doncs, que això és positiu que s'hagi mantingut. Igual doncs, que s'hagi mantingut també les beques menjador, que no les has anomenat, però també les creiem primordials, que són per una partida de 130.000 euros. És una aposta important que vam fer en el seu dia i crec que en aquests moments tan complexos és important poder garantir aquest àpat als infants del municipi. Igual doncs, que també el poder mantenir una partida per plans d'ocupació, aquests 150.000 euros, que evidentment doncs, veiem superimportant per contribuir amb aquesta reactivació econòmica del municipi. Dit això, i ja que tu ja has aprofundit una miqueta amb els números del pressupost, d'aquest pressupost que puja a 10.414.445 euros, suposa, com bé has dit, un increment del 15,55% respecte a les dades de l'exercici anterior i que, bàsicament, doncs, estava motivat, com bé has dit, per la venda d'una finca situada al polígon per 1.159.041. La veritat és que estem contents de que hàgim pogut parlar, com bé has explicat, que volem agrair-ho públicament a l'equip de govern, que ens haguem pogut seure doncs, per debatre la sèrie de propostes que, si em deixes puntualitzar, vam fer des del grup municipal de Compromís per Constantí, aquestes propostes que abans has nomenat i que després doncs, també en faré referència, amb l'esperit evidentment, de col·laborar i de poder arribar a grans consensos amb aquestes qüestions que plantejàvem, no? I que nosaltres demanàvem inicialment doncs, que quedés reflectit en una partida pressupostària, però que agraïm el compromís que adquireix el govern municipal. De fet, doncs, ens ho va enviar doncs, per correu electrònic, no? Referent amb els punts, en primer lloc, del teatre o centre cultural polivalent. Realment doncs, es comprometíem a continuar treballant amb aquest concurs de distribució i de finançament i encarregar aquest avantprojecte que pugui doncs, modificar el projecte inicial que vam realitzar en el seu dia i adaptar-lo doncs, als nous usos que puguem doncs, determinar entre tots i amb el compromís de que aquest projecte es pogués doncs, carregar en el compte de projectes de pressupost ordinari d'aquest 2021 que esperem doncs, i creiem que és important doncs, que assumim aquest compromís per poder avançar, per poder buscar consensos i entre tots doncs, poder arribar doncs, a obtenir aquesta financiació que comentaves, no? I així, doncs, la veritat, el qui acabarà guanyant és el poble de Constantí. Crec que hem d'avançar amb aquest tema. Nosaltres en fem una aposta ferma i important doncs, per poder doncs, continuar tenint aquestes reunions i poder doncs, desencallar i realment doncs, veure tirar endavant doncs, aquest projecte que tant ens agrada. No? A banda d'això, com bé deies, també havíem proposat la millora d'accés al cementiri municipal, que crec doncs, que és una demanda important de molts veïns de Constantí. Ja existeix un projecte, no? I bueno, jo des d'aquí dir-vos que des de la Diputació de Tarragona ens comprometem a doncs, tenir el mes de desembre una proposta des de la Diputació, que segurament serà econòmicament més viable que la proposta inicial que es va plantejar, doncs, per també poder fer realitat aquest projecte, no? Que també doncs, és important tirar-ho endavant. Després, com bé deies, també vam proposar el tema de poder fer una xarxa de carrils bici en tot el municipi. Bueno, s'ha d'estudiar bé exactament, com bé deies, per quines zones, però nosaltres veiem amb bons ulls que realment doncs, el primer pas ja sigui el poder enllaçar el poble amb el polígon industrial de Constantí. Després, l'altre punt que també doncs, posàvem damunt de la taula era el tema dels ajuts al lloguer. No? Nosaltres el que preteníem o el que demanàvem era una ajuda específica pel col·lectiu més jove del municipi doncs, per potenciar que els joves es quedessin doncs, a viure a Constantí, tot i que bueno, des del consistori doncs, ho engloben tot dintre la mateixa partida que en el seu dia ja vam aprovar. Doncs, bueno, doncs, potenciarem a través de la publicitat i de fer-ne difusió doncs, perquè els joves també ho demanin i que sigui doncs, aquesta una línia que puguin doncs, potenciar que es quedin a viure a Constantí i que demanin aquesta ajuda a l'Ajuntament. Com bé deies, també vam proposar el tema doncs, del projecte de la recuperació del refugi, de que doncs, ja hi ha el projecte, doncs, poder-ho materialitzar i el compromís de l'equip de govern ha sigut incorporar-ho de cara al proper romanent. Creiem que també doncs, és un projecte importantíssim per poder recuperar la memòria i la història de Constantí. I, per últim, el tema de la recuperació de la muralla, que, com bé deia l'Òscar, bueno, és un tema que està vinculat també a la compra de l'última casa que ens queda per adquirir, no? I que sembla doncs, que el tema va una miqueta per més llarg, no? Per tant, nosaltres, amb la línia de que doncs ens hem sentat a parlar, hem pogut doncs, debatre punts de vista potser diferents o no tan diferents, perquè al final doncs, hem sigut capaços de posar-nos d'acord i d'arribar a certs consensos i amb, doncs, amb aquest compromís tot i que no està reflectit als pressupostos, però sí amb aquest compromís que ha adquirit el govern municipal, nosaltres doncs, ens abstindrem donant-li aquest vot de confiança i aquesta mà estesa poder seure i poder continuar aquests projectes conjuntament.
Va, molt bé. Gràcies. Josep Maria, tens la paraula, com vulguis.
Sí, vaja, penso ser una mica més breu. Dues coses. Una, me n'alegro que s'hagin congelat les taxes i que no repercutim els increments que hi ha aquí, el pressupost que hi ha increments que he vist i que, com sigui, s'han quadrat bé també. No? Això per un costat. I l'altre, el segon punt, me n'alegro que estem parlant de projectes i sobretot me n'alegro que hàgim descobert, entre cometes, diguem-ho, sembla, el que és l'alineació, diguem-ne, de béns o de patrimoni. Jo estic contentíssim ara que es parli de com finançar, diguem-ne, les inversions que no estan al pressupost i que via patrimoni i venda patrimoni es poden fer. Però, clar, aquí hem de concretar què volem fer i després com ho financem. A l'informativa es va parlar de com finançar-ho, això. Escolta, no és l'única finca que tenim ara damunt de la taula per vendre. Perquè, esclar, tot això, tota aquesta inversió que fem ara, o que vaja pel 21, està lligada a si un senyor paga aquesta quantitat de diners, al preu de mercat, diguem-ho així, per fer realitat, o sigui, totes les inversions, algunes de les inversions, perquè la millor dintre l'any no es pot fer tot, lògicament, no? Llavors, clar, allò que veig és que, si us plau, hem estat parlant aquests dies moltíssim, i hauríem de concretar realment què és el que volem en quant a equipaments. Que posar-hi al centre cultural que vulguis. Que el senyor alcalde ha dit que no era transparent el projecte. El projecte era transparent. Especificava que s'hi vol aquí, allí. Que ara es vol canviar això, es vol estudiar molt millor. Evidentment, ha passat molt de temps, a la millor cal modificar-lo una mica. Però que era transparent, evidentment, el que s'hi vol fer allí, bàsicament. I en aquest sentit, jo crec que hem d'estudiar molt més les actuacions que necessita el nostre poble, amb una base de la nostra població, quin tipus de població tenim i què els hem d'oferir i què ens demana. Perquè a mi em sembla que a vegades actuem més de cara al partit que de cara al poble, no? Quins necessitats té el poble? I no, és que el meu programa té això. No, també, però a vegades jo ho veig i jo he renunciat a punts que tinc dintre el meu programa i no toca això perquè em sembla que no arribarà a tota la població que hi ha hagut. En aquest sentit. Llavors, aquí sí que, si us plau, ens hem de seure, concretar les actuacions que volem a Constantí en uns quants anys i no patiu que el finançament es podrà fer. En quant a patrimoni no tenim. Tenim 12 pisos que no sé quina idea teniu. Aquí s'ha parlat de moltes idees, Carrils Bici, el refugi, la muralla, tot això ha de sortir. I potser no és el moment de parlar-ho aquí al ple ara, perquè això s'havia de fer abans, ja, tota aquesta relació d'equipaments que es pot fer, no? Però, clar, si posem ara a relacionar tots els patrimoni que tenim, és que de veritat n'hi tenim moltíssim. Ja he dit jo, tenim una nau al polígono, tenim els pisos, tenim tot l'aprofitament que hi ha, no solament d'aquesta finca, que ara es vol alinear en aquest sentit, però quasi cada pla parcial urbanístic del polígono té la seva compensació de 10%, i amb la qual n'hi tenim molt allí. I també es pot, quan s'hi convé, fer algun intercanvi d'equipaments de terrenys entre terrenys per afavorir, diguem-ne, altres zones del poble, que per mi necessiten una miqueta més d'espai, segons que s'hi vol fer. I aquí està, doncs, el poder aprovar urbanísticament modificacions per dur a terme els equipaments que volem, que hem concretat. Va per aquí, a la meva intenció. Jo entenc i m'abstendré en aquest pressupost d'aquí, donant una mica de voluntat, d'iniciativa, el que hem dit tots aquí ara, no? Que volem, diguem-ne, uns equipaments de qualitat. Doncs endavant. Evidentment, jo, veiem, lligar les inversions d'aquest tipus amb un senyor, com se va dir, que està interessat en comprar aquella finca, home, potser ens interessa vendre en altres finques i que no sabem on són, però això és l'altre. En certa ocasió jo vaig demanar la relació de tots els béns patrimonials que té l'Ajuntament, i totes les referències que estan estaven malament en aquest sentit aquí. Jo no sé si he fet els deures ja des de serveis tècnics i ens han posat quin patrimoni disposem a l'Ajuntament per jugar amb això. Perquè si no es pot vendre, potser es pot llogar, senzillament. I és una altra via de finançament que no hem estudiat. I tenim molt de patrimoni en aquest sentit. Votarem a favor, perdó, votarem a Montsandré, en aquest sentit d'aquí, donant una mica
Si se t'escapa, eh?
Recorda una miqueta perquè necessitem, de veritat, necessitem sentar-nos i tirar endavant una miqueta aquest poble, eh?
No, té. Va, Lluís Maria, gràcies. Jo crec que ha quedat clar, no?, que projectes n'hi ha molts i, lògicament, els tres grups amb molts coincidim, no? Amb els grans, en els més grans potser tenim petites diferències, però en la gran majoria de projectes i d'equipaments, no? Crec que val recordar que el mandat anterior vam encarregar amb un professional aquest estudi, no?, d'equipaments i d'usos dels diferents edificis, i crec que amb això estem caminant i, lògicament, hem de caminar d'una manera paral·lel, perquè amb algunes te trobes dificultats que no te trobes amb unes altres, no? Per exemple, amb lo de la millora del cementiri, no? Pues és d'agrair que si la Diputació ens ofereix... Nosaltres portem ja treballant ja des del any 2017, si no recordo malament. Si la Diputació ara ens ofereix més diners, escolta, encantats de la vida. Al final es tracta d'això, no? D'intentar que entre tots mirem pel poble. Lògicament, també, a partir del febrer, un altre govern potser ja ho tindrem aquí a Catalunya. Potser també es pot lluitar en aquest sentit. Jo crec que el primordial és deixar-nos de lo que va ser abans, no? Potser és bo, i crec que tots ho hem parlat en aquestes reunions que hem anat fent, no? Amb els nostres punts de vista i el que va passar, i potser mirar al futur i sempre amb bona voluntat crec que guanyarà sempre el poble, i d'això és de lo que es tracta. Agrair-vos la vostra confiança en aquesta extensió i bé, pues esperem que ens puguem tornar amb aquest ritme de reunions que crec que sempre sumen. Així que gràcies. Passem a votació. Vots favorables. Abstencions. Perfecte. S'aprova. Passem al següent punt, que és el vuitè, que és donar compte dels decrets dictats per aquesta alcaldia des de la darrera sessió ordinària celebrada per aquest ple. Com és un donar compte? Donem compte, si després tenim alguna qüestió, doncs després les comentem. I passem al punt 9, que és la moció amb motiu del 25 de novembre, Dia Internacional contra la Violència envers les Dones, una moció que vam enregistrar conjuntament el grup de Compromís per Constantí, el grup socialista de Constantí i el grup de Junts per Constantí, i que donarem lectura entre els tres portaveus. En cas de Maqueta, comences tu, Sílvia, i després ja anem endavant.
Sí. Moció amb motiu del 25 de novembre, Dia Internacional contra la Violència envers les Dones. La violència contra les dones és una realitat persistent i cruenta que es manifesta en formes diverses: sexual, econòmica, psicològica i simbòlica, entre d'altres. Aquestes violències són fruit del patriarcat, sistema social que situa a l'home en una posició dominant i superior envers les dones. Cal deconstruir la nostra societat per poder superar les desigualtats i crear noves formes en relació basades en la llibertat i la igualtat. En els últims anys hem pres consciència i ens hem anat dotant d'instruments pioners com la Llei Catalana 5 del 2008, de 24 d'abril, dels drets de les dones a erradicar la violència masclista, i d'instruments judicials, d'anàlisis i protocols d'atenció especialitzada. Malgrat això, el nombre d'assassinats masclistes creix cada any. Aquest any anormal s'han produït 13 feminicidis als Països Catalans i no cessa. En aquest context de pandèmia, les violències masclistes s'han invisibilitzat més que mai i les dones s'han trobat confinades amb el seu agressor.
Ens cal abordar de manera prioritària les violències envers les dones mitjançant la implementació de polítiques públiques preventives que actuïn contra les discriminacions i vulneracions dels drets humans de les dones, en concret, i de totes les persones, sigui quina sigui la seva identitat de gènere en general. És necessari sumar esforços i crear dinàmiques de treball cooperatiu que ens permetin crear conjuntament sistemes innovadors per erradicar definitivament la violència masclista, que representa una greu vulneració dels drets humans i atempta contra la llibertat individual i la igualtat efectiva entre les dones i els homes.
Volem municipis lliures de violència masclistes. Per tot això, el grup municipal Compromís per Constantí, AM, el grup municipal socialista de Constantí i el grup municipal Junts per Constantí, demanem que el ple adopti els següents acords. Condemnar els feminicidis i totes les expressions de les violències masclistes, manifestant el compromís de treballar per fer el nostre municipi un espai lliure de violència masclista, dissenyant instruments específics per a la prevenció i la sensibilització en igualtat que ataqui des de l'origen la cultura patriarcal que atempta contra la vida i els drets de les dones. Elaborar, per part de serveis socials, un informe d'impacte de la Covid-19 envers les violències masclistes a nivell municipal. Impulsar el recurs d'atenció i prevenció, com els del CIE i el CIAT, i garantir l'habitatge de lloguer social. Garantir la formació especialitzada en perspectiva de gènere dels i les professionals que intervenen en els circuits de la violència masclista. Instar els organismes i institucions supramunicipals a vetllar per la igualtat d'oportunitats des de la perspectiva de gènere i la protecció de les dones i els infants en casos de violència masclista. Manifestar el compromís per erradicar i actuar amb determinació contra qualsevol manifestació sexista, estereotipada a les activitats i espais culturals i d'oci que rebin el suport de l'Ajuntament. Ja està.
Molt bé, gràcies. Gràcies, Lluís Maria i Sílvia i Dolors per la lectura. S'aprova per unanimitat, els 12 presents.
Perdona, Òscar.
Digue'm.
Que jo, si us sembla bé, el punt segon, on demanem un informe a serveis socials de l'impacte que ha tingut la Covid envers les violències masclistes a nivell municipal, si us sembla, podríem anar una miqueta més enllà i no només demanar les masclistes, sinó demanar qualsevol altre tipus de violència que s'hagi desencadenat durant aquesta època de confinament. Perquè, com ja sabeu, hi ha altres tipus de violència que es generen dins de les llars, també. Què us sembla? Sabeu que hi ha violències de pares, de fills contra pares, de fills contra mares, filles i... Què us sembla si l'ampliem una miqueta?
Sí, bueno, per demanar l'informe. Sí, o sigui, una cosa seria votar la moció i després nosaltres pues, demanem... Bueno, me sembla que t'ha demanat la paraula Josep Maria. Josep Maria, endavant.
Digues, sí, no, mira, jo estic d'acord amb això, Dolors, però llavors potser haurien d'intervindre no serveis socials, no només serveis socials, sinó potser la policia sap més coses que inclús que serveis socials, en aquest sentit. Llavors hauríem de trucar a la porta de la policia, a part de serveis socials, per realitzar aquest estudi, que fora més complet, lògicament. M'entens el que vull dir?
Sí, perfectament.
Perquè a vegades no arriba a serveis socials moltes coses. I llavors, sí, bueno, molt bé. Aquí posa masclismes en el sentit que ja s'ha declarat realment i que serveis socials està manegant-ho, això, el tema, no? En canvi, si introduïm aquí més delictes, a la millor, escolti, no, d'això no en sabem res, i qui ho sap? Possiblement igual hi ha alguna denúncia, alguna cosa...
Des de la policia... Si us sembla bé, Josep Maria, fem per una banda el que diem a la moció, que és el que votem, i paral·lelament igualment demanem l'altre informe que comenta la Dolors, que crec que pot ser positiu també, i els estudiem els dos. No hi ha cap problema, al final...
Perfecte. Per mi, per dir només era incís, eh? Vull dir, cuidado que...
T'entenc.
Sí, totalment d'acord, eh?
Molt bé. Molt bé, doncs gràcies. Gràcies per l'aportació també, Dolors. Passem al punt 10, que és la moció per reclamar una aturada dels desnonaments mentre duri la pandèmia. Aquesta moció també ha sigut registrada conjuntament pel grup de Compromís per Constantí, el Partit dels Socialistes de Constantí i Junts per Constantí. Començarem, si en cas, tu, Dolors, fent lectura a la moció i després ja aneu canviant automàticament. Gràcies. Si vols, activa el micro, Dolors.
Moció per reclamar una aturada dels desnonaments mentre duri la pandèmia. L'accés a l'habitatge és un dels reptes més grans que tenim al davant i el que hem de fer, hem de donar resposta com a administracions. Venim patint una crisi d'accés des del 2008, que lluny de solucionar-se s'ha cronificat els darrers anys, en bona part per l'increment del preu del lloguer, ja que la major part del parc d'immobles està en mans de grans propietaris i bancs. Aquí ja pertoca que els exigim el retorn dels diners amb els que vam rescatar el 2008. Una situació que s'ha agreujat arran de la crisi provocada per la pandèmia de la Covid-19, augmentant la gravetat de l'emergència habitacional, on moltes famílies han vist reduïts els seus ingressos exponencialment i les ajudes extraordinàries públiques han estat insuficients per donar resposta a les situacions d'exclusió habitacional que s'han vist abocades. Una situació que ha portat moltes famílies a haver de destinar més del 50% del seu salari al lloguer. Una situació insostenible. El passat abril, amb l'aprovació de l'estat d'alarma, va entrar en vigor el Real Decret Llei 11/2020 de mesures urgents extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social de la Covid-19, que decretaven una moratòria en els desnonaments de persones i unitats familiars en situació de vulnerabilitat a causa dels efectes de la pandèmia, mesures que en part es van ampliar fins al juliol. En el cas concret dels desnonaments, a final de setembre es va aprovar una nova pròrroga de la prohibició de desnonament per impagament fruit d'una disminució d'ingressos durant la pandèmia i que acrediti la situació de vulnerabilitat sobrevinguda.
La realitat és, però, que el degoteig de desnonaments ha estat constant i sembla que la pròrroga no és suficient per cobrir totes les situacions i deixa fora les persones amb vulnerabilitat pre-Covid i aquelles persones amb vulnerabilitat sobrevinguda, no demostrable, a banda de la curta en el termini, ja que només arriba a 31 de gener del 2021. Sembla evident, doncs, que la moratòria decretada pel govern espanyol no és una mesura efectiva tenint en compte que els desnonaments a causa de la Covid-19 tenen un procés judicial llarg que va més enllà de l'horitzó temporal marcat. La paralització temporal dels desnonaments ha estat més relacionada amb la paralització de l'activitat dels jutjats que amb els efectes de la moratòria decretada pel govern de l'Estat espanyol. El govern català, malgrat no tenir les competències plenes en aquesta matèria, ha decidit impulsar una sèrie de mesures i decrets per protegir les famílies més vulnerables i davant la inacció del govern espanyol, a banda de la llei de contenció de rendes en els contractes d'arrendament d'habitatge aprovada recentment. Aquesta setmana el govern català ha aprovat un decret llei urgent per frenar els desnonaments de grans tenidors. Un decret que vol reforçar la protecció dels col·lectius més vulnerables davant les possibles desnonaments mentre duri l'estat d'alarma o estigui en vigor qualsevol altra restricció de mobilitat per motius sanitaris. I per aquest motiu decreta la inadmissió a tràmit i l'aturada dels procediments de desnonament en què no s'hagi acreditat l'oferiment d'un lloguer social. Una mesura que reforça l'obligació vigent establerta per la llei d'oferir un lloguer social abans del desnonament.
Des del món local no podem tolerar més excuses davant dels centenars de famílies vulnerables expulsades de casa seva sense una alternativa. Cal, doncs, accions valentes de qui té la capacitat de fer-ho, per aturar els desnonaments i buscar alternatives per protegir les famílies més vulnerables, que són les que més pateixen la crisi social i política derivada de la pandèmia de la Covid-19. Garantir el dret a un habitatge digne no va en contra del propietari, sinó que garanteix la millora de les condicions de l'habitatge. Per tot això, el grup municipal de Compromís per Constantí, AIMA, el grup municipal socialista de Constantí i el grup municipal Just per Constantí, proposem l'aprovació dels següents acords. Primer, mostrar el suport d'aquest consistori al decret llei 37/2020, de 3 de novembre, de reforç de la protecció del dret a l'habitatge davant dels efectes de la pandèmia de la Covid-19 aprovat pel govern català i demanar als jutges que l'apliquin fins que el govern espanyol no realitzi allò instat en els punts següents d'aquesta moció. Segon, instar el govern espanyol a aturar l'execució de llançaments de desnonaments, eliminant el requisit d'acreditació de vulnerabilitat sobrevinguda a la moratòria aprovada, així com la seva ampliació temporal, com a mínim fins que la situació d'emergència sanitària s'acabi. Tercer, instar el govern espanyol a modificar la llei 1/2000 de 7 de gener de coincimiento civil per tal d'admetre a tràmit les noves demandes, la suspensió de les demandes en curs i la interrupció dels llançaments de grans tenidors que no acreditin l'oferta de lloguer social prèvia. I quart, traslladar aquests acords al govern espanyol i als grups parlamentaris del Congrés dels Diputats. Sí, ja està.
Molt bé, gràcies als tres per la lectura de la moció. S'aprova per unanimitat i passem al punt número 11, que és la moció per a la reorientació de la nova política agrícola comuna, la PAC. Una moció que presentem als grups de Comís per Constantí i el Partit Socialista de Constantí, que començarà a llegir. Comences tu, Sílvia?
Bé, moció per la reorientació de la nova política agrícola comuna, la PAC. Recentment, i després d'un intens debat, des del juny del 2018, el Parlament Europeu ha aprovat el que serà la nova política europea en matèria d'agricultura i el resultat no podria ser més preocupant. La PAC es crea amb el Tractat de Roma l'any 1957, amb l'objectiu de garantir la seguretat alimentària a tota Europa i protegir el mercat agrícola, establint preus de preus mínims, l'atorgament de subvencions i la creació d'un mercat comú que prioritzés els productes europeus. I, de fet, aquesta estratègia va arribar a convertir l'Europa als anys 80 en el segon exportador agrícola del món. L'any 1992, amb l'aparició dels ajuts directes als productors, hi ha un canvi en el sistema i es passa dels ajuts a la producció als ajuts per superfície. L'any 2003 continua l'evolució i els ajuts per superfície es deslliguen de la producció i es fixen a partir d'un període de referència. Després d'aquests anys d'evolució, ens trobem que avui al voltant del 80% dels fons de la PAC es destinen a un 20% dels receptors. Així, la crisi i les dificultats que el sector agrari català per adaptar-se a les condicions d'un mercat liberalitzat, obert i globalitzat, n'ha canviat l'estructura, consolidant un procés d'integració entre els productors i empresa agroalimentària, que els ha permès fer front als nous requeriments del mercat. Aquests requeriments s'han d'afegir a la necessitat de produir amb criteris cada vegada més sostenibles i respectuosos amb el medi, fent front a l'increment de costos que això representa i que aplicant sobre un sector envellit i en falta de relleu generacional ha generat molts problemes al món rural com l'envelliment i el despoblament. L'emergència climàtica que vivim ens porta també a reflexionar sobre la necessitat que les empreses agroindustrials siguin cada cop més eficients i sostenibles. Però la reforma de la PAC, acabada d'aprovar el Parlament Europeu, és contradictòria amb l'Agenda Verda i el Pacte Verd Europeu. Per una banda, rebutja reduir un 30% de les emissions del sector agroalimentari del 2027 i per l'altra estableix que el 40% del pressupost de la PAC ha de contribuir a objectius climàtics i adoptar com a seva el Green Deal i l'estructura del Farm to Fork.
Per això, algunes organitzacions polítiques, com d'Esquerra Republicana, defensem que cal confeccionar una PAC que promogui la sostenibilitat de l'activitat agrària i la seva contribució a la mitigació i adaptació al canvi climàtic, garantint a agricultors i ramaders unes condicions de vida dignes, amb un sistema d'ajuts que prioritzin els agricultors professionals per davant de les grans empreses no vinculades al sector. Volem una PAC que incentivi una activitat agrària basada en les explotacions de base familiar, que faciliti la producció d'aliments bons, sans i segurs, amb unes produccions respectuoses amb el medi natural, l'entorn, el medi ambient i la biodiversitat, i que faci un ús sostenible dels productes fitosanitaris. Malauradament, però, la Comissió Europea ha tirat endavant aquesta PAC amb els vots dels liberals i socialistes i dos dels tres informes per part del PP i Vox. Per aquests motius, el grup municipal de Compromís per Constantí, AM, i el grup del PSC de Constantí demanem l'aprovació dels següents acords. Primer, demanar a la Comissió Europea un canvi per orientar la PAC a favor de les explotacions familiars professionals, que són les que gestionen i mantenen el territori i l'equilibri territorial. Segon, demanar a la Comissió Europea el canvi de la PAC, de manera que s'incentivin pràctiques agràries més respectuoses amb el medi ambient, que permetin una millor utilització dels recursos i es protegeixi la biodiversitat. Tercer, mantenir el suport a les explotacions familiars a través d'una PAC que els protegeixi i els faciliti eines per poder sobreviure en un mercat global i liberalitzat. Quart, traslladar aquests acords als grups parlamentaris presents a la Comissió Europea en representació de Catalunya, a Unió de Pagesos, a l'Associació de Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya i a la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya.
Molt bé, doncs gràcies a les dues per la lectura de la moció. No sé, Josep Maria, si vols comentar algun punt de la moció. Sí? Endavant, com vulgui.
Bueno, veiem, jo m'abstindré en aquesta perquè, com vam estar parlant, no tinc tant de coneixement sobre agricultura i sobre la PAC europea, en aquest sentit d'aquí, no? Si ve l'esperit i estic amb l'esperit amb els quatre punts dels acords, que no poden ser d'altra manera, el que sí que no entenc massa és per què Europa ha fet aquesta imposició, no? Fins l'any 27, que està dient aquí, no? Clar, i em faig la pregunta a veure si és que les famílies agrícoles serien capaces de produir tanta producció de tal manera que no caldria aquesta PAC, aquesta manera de produir. I aquesta és la meva pregunta, no? Per això aquí dic, escolta'm, jo estic amb l'esperit estic d'acord, però a la millor el que passa és que no es pot canviar tan ràpid això i cal algun altre tipus d'intervenció. Amb l'esperit jo us ho dic que sí, que no hi ha cap pega, no? Però, bé, alguna cosa hi ha que des d'Europa han dit que s'ha de continuar això fins a no sé quants anys. I aquí em perdo ja. Aquí ja no sé per què. Eh? No és que no puc dir que no, perquè no, però m'abstinc en aquest sentit. Eh? Aquest és el meu sentit de vot.
Molt bé. Doncs, passem a votació. Vots favorables. 11. Abstencions. 1. Perfecte. Passem al següent punt, que és el 12, número 12, que és el de precs i preguntes. No hi havia cap prec ni cap pregunta entrada per escrit al registre de l'Ajuntament. Si en voleu fer alguna d'oral, de manera oral, doncs les anotarà el senyor secretari i us les contestarem com marca el reglament abans del proper plenari. Voleu fer alguna consulta? No? Tu, Josep Maria, doncs endavant, quan vulguis.
Sí, no, és un... He llegit un decret, vull dir, un comentari, vull dir, no és... que fa referència a, no sé si ho dic malament, a un segon... en alguna segona plantada de plaques solars o planta fotovoltaica al nostre terme municipal. És així. Crec que més aviat que el decret parla de, o demana la compatibilitat urbanística d'una línia elèctrica en certa finca del nostre terme, no? Però qui fa la petició d'aquesta consulta és una empresa, diguem, que es dedica a posar plaques fotovoltaiques, no? I aquesta és la pregunta de si és veritat això o hi ha alguna modificació o alguna cosa més al respecte.
Pots dir el número de decret, Josep Maria, sisplau?
No el tinc aquí, però te puc dir la finca i el polígono. El polígono és el 1028, el polígono 10 i finca 28. És una empresa que es diu Iniciatives Fotovoltaiques Límpies, SL. I després hi ha una altra empresa al darrere que hi posa com. No sé exactament el decret.
No, és que si tingués el número de decret...
És un comentari, és una mica de comentari, realment, perquè com que s'ha parlat tant d'una primera planta fotovoltaica...
Sí, que això ja està en marxa. Això, que està en marxa. Sí. Ara n'hi ha una, el toquen al polígon. Que ja ho està, ja ho ha valorat ja
és amb rústic, i aquest també és amb rústic, i demana, vaja, el cas és que la contestació per part tècnica, per part dels tècnics, és favorable a passar-hi una línia elèctrica per allí, però vaja, tal com està vaja, redactat, sembla ser que allí volen fer alguna cosa més. La finca està, quan tu puges pel camí de Montblanc, des del polígono de Tarragona, justament quan travesses el pont que travessa l'autopista, a la dreta, que hi ha allí una estació de gas, de pressió de gas o alguna cosa, a la dreta, eh? I allí són, no sé si són 2,7 hectàrees. És un comentari només, eh? Vull dir, a veure, dic això perquè a la millor ens omplim, d'aquí no res, ens omplim aquí de plantes fotovoltaiques amb el fet, emparat amb el fet de que sobre sol rústic es poden fer aquest tipus d'intervencions, no? Aquest tipus de plantes fotovoltaiques. Només per això, eh?
Bueno, això ho informa, aquest tema ho informa l'oficina aquesta de territorial d'acció i avaluació ambiental.
És el terme Constantí, no? El senyor
Alcalde. És terme municipal de Constantí, Catllar, Tarragona i Pallaresos. És compartit entre diversos municipis. Però vaja, que això ho ha d'informar l'OTAC, eh?
Val, ja està, aclarit.
És que l'he vist ara aquí i mira, ja m'ha ve a la memòria. Alguna consulta més?
Però de part no.
Va, doncs, si no teniu res més, doncs agrair-vos la connexió telemàtica.
Perdona, Òscar.
Ah, digue'm.
Hola, hola.
Sí, digue'm, Rubén.
Que se m'escolta.
Sí.
Sí, vale. Jo vull fer referència a l'anterior plenari i vaig formular una pregunta sobre la llar d'infants. La pregunta era que a la llar d'infants estaven fent classes de música, si no recordo malament, i els alumnes de la classe de música no prenien les mateixes mesures d'higiene i seguretat quan feien servir l'aula de la llar d'infants. I, bueno, encara espero resposta. No sé si heu enviat algun correu o quelcom que...
Diria que va respondre, no?, la regidora d'ensenyament al mateix plenari. Si no recordo
mal. No.
Bueno, pues, si en cas...
Vaja, jo no tinc constància, per això ho torno a repetir. Perquè si no ho hagués anotat i m'hagués quedat clar, vaja.
Pues disculpa, perquè jo creia que ja estava solucionat el tema. Si en cas prenem nota, Dolors, i els hi resols el dubte o la consulta. Sí? Pues disculpa, Rubén.
Vale, cap problema. Merci.
Vale. Pues no res, agrair-vos la presència telemàtica en aquest plenari. I desitjar-vos que bona salut, ara que això, la pandèmia, està en aquest punt. Cuideu-vos i bona nit a tots i a totes. Gràcies.
El ple municipal.
Escolta Constantí Ràdio, el 97.9 de la freqüència modulada, el canal de l'emissora de la TDT i també per internet a constantiradio.cat.